Grupo Volkswagen.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Pam, para, 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 para. Pregunta tengo que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Huele a tormenta de verano, seguro. Ojos color azul oscuro, seguro, 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 seguro. Pam, para, para, para. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts. Avui estem a 2 de maig. Estem, vostès estan, ja saben, en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada. I jo és que, clar, que un dilluns a les 7 del matí te diguen que t'amanisques perquè el ministre de la presidència, Félix Bolaños, sobre les 9 i mitja del matí farà unes declaracions i que no se sàpia res, que no hi haguera res previst, que avui tinguem l'agenda del president i els ministres i no hi haguera res previst, què volen que les diga? Pues a mi m'han entès durant 2 hores i mitja pendent de lo que diria el ministre Félix Bolaños. Bueno, pues finalment així t'hi ha dit que el govern denuncia que s'ha espiat el telèfon mòbil de Pedro Sánchez amb el programa Pegasus. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Això sí que és manera d'alçar-se un 2 de maig. Sí, sí, ara me fique bé el micro. Vosaltres parteu.
Però Maria, en el moment... Tu dona, això és un xute d'adrenalina. A les 7 del matí te diuen que el ministre de la presidència, Bolaños, va aixir a fer unes declaracions i per el meu cap, i per el de moltíssima gent, suposa que han passat barbaritats de coses. Clar, quan s'ha dit això, hem pensat... A veure... Perquè també, no només el de Pedro Sánchez, sinó el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, també l'han infectat, segons ha anunciat també Félix Bolaños. I clar, quan ahir en la manifestació de l'1 de maig se li preguntava a Diana Morant que el govern no tenia res que amagar, que huisca Pedro Sánchez, perdona, que huisca Félix Bolaños dient... que també que a Pedro Sánchez i a Margarita Robles, la ministra de Defensa, han sigut infectats amb el programa Pegasus, pues no sé, és que clar, això li ho contem a un xiquet de 7 anys i també se'n riu.
Clar, perquè jo t'he dit, no, aquest matí, jo dic, tan roi seria que fora veritat que es poguera hackejar, diguem, els telèfons mòbils del president del govern i de la ministra de Defensa, com que fora de mentida i se ho hagueren inventat com per a intentar reconciliar-se en Esquerra Republicana de Catalunya. Susana, veuríem,
Bueno, el que ha dit Bolaños és que el govern ha posat en coneixement de la justícia 2 informes tècnics del Centre Criptològic Nacional en els quals es detallen els fets. Això ho ha manifestat en esta roda de premsa convocada per urgència.
Totalment, sí, sí.
I durant esta intervenció estava al seu costat la ministra portaveu Isabel Rodríguez, que ella sentia o recolzava al ministre. Diu que això va ser el mòbil del president del govern. Els fets van ocorrir en maig del 2021 i una intervenció en el mòbil de la ministra de Defensa en juny del mateix any. Ell, entre cometes, jo vos dic perquè és declaracions del ministre, diu que no hi havia proves de cap intrusió posterior a aquestes dades, és a dir, ni posterior s'ha tornat a intentar punxar-lo, ni anterior tampoc. Diu que són fets contrastats i d'enorme gravetat. La intervenció il·legal s'ha comprovat durant una investigació que encara està en marxa i que s'estendrà a tots els membres del govern. O sigui, que esta setmana es començarem a tenir una ratafila de ministres que, per lo vist, també dic jo, vist lo que hem vist avui, diu que són fets contrastats i d'enorme gravetat que confirma que hi ha hagut intrusió en els àmbits aliens a les institucions estatals i fora de la llei. I també ha afegit en aquesta línia que estem davant d'intervencions, ojo, il·lícites i externes. Sobretot, il·lícites ho tenim clar, però il·lícites, externes, sí. Perquè es conega tota la veritat del el govern ha posat a disposició judicial la informació de la qual disposa i l'anirà completant a mesura que vagin coneixent-se més dades. Home, faltaria més. Lo normal és que ho donen tot el que ells tinguen, ho donen per ballar. Jo m'he quedat un poc... No sé.
Ens quedem xelats, no? Perquè, clar, ara la pregunta seria qui té interessos, no?, per hackejar tots aquests telèfons mòbils i què es busca darrere de tot això, no, Susana? Seria la continuació de tot aquest tema.
És que me dona la sensació com que això són aquestes campanyes publicitàries nord-americanes,
sí,
que sempre
sí,
hem vist,
sí, sí,
de pues ara traem això perquè tape l'altre,
sí, sí.
Bueno, està ben clar que els telèfons, en funció de lo que se diu, se li posa més interès o menys interès. Que lo que el telèfon, lo que parlem propi d'un telèfon, se sap.
Totalment.
Bueno, no és... és dir, nosaltres mateixa dona compte que el divendres que estàvem tu i jo en un dinar parlàvem amb persones que estan en mitjans de comunicació i ho tenen totes claríssim, és dir, investigats, pues estem investigats els últims monos, és dir, me refereixo a que no sé, persones tan rellevants com ser un president d'una nació, no? Però vamos, no sé de què se sorprenen o claro. Bueno, o sí que volen dir que dins de Pegasus estem tots, no? Dic jo, no? És que, clar, me toca parlar així, com presumptament, perquè no ocorris que res més, però, vamos, jo m'he quedat un poc despagada d'este anunci. Sobretot perquè, si això fora real, pues jo crec que és un poc per a fer-lo ràpid i parlar-lo entre ells i dir, senyores, estem davant d'això i veuré com se fa públic, no? No sé, en fin. Pauseta de publicitat.
Ay, quién será la felicidad? ¿Cómo será la felicidad?
Estás a la 92.2 FM.
Va, on quedem? On anem a quedar? On sempre? A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència. I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Carnicería Carnes Alto Mijares. Especializados en elaboraciones propias, así como en todo tipo de carnes frescas y cortes, con amplia variedad de jamones e ibéricos. Próximamente abriremos nuestras puertas en la calle Onda 71, frente al Parque de la Panderola de Vila-real. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels, 17 de Villarreal.
Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será?
Ara sí, Maria, es comencen les notícies i, claro, jo te preguntaria, qui prendrà el relleu de Mata a les Corts del síndic del Partit Socialista? Què passarà en el Juí d'Imelsa amb el... Recordeu el yonqui dels diners que s'assenta avui al Banc dels Acusats? Serà Ana Barceló, que cada vegada que se'n va algú de les Corts Valencianes la posen com a possible substituta?
No ho sé, no ho sé, Susana, però si vols anem a parlar també d'Ana Barceló, perquè és que cada vegada són més les veus que apunten a un possible retorn de la obligatorietat de l'ús de les mascaretes en espais d'interiors, ara que mos les havíem llevat i ja...
A mi ja no me cola, això.
Clar, la legislació d'ISAT eixa decisió als departaments de prevenció de riscos laborals de les empreses i a la pròpia voluntat dels ciutadans, que són els qui han d'avaluar els seus riscs. Encara i si la decisió d'usar o no la màscara crea evidents tensions entre la ciutadania, com ha quedat demostrat amb la marxa arrere de la Universitat de València, que havia decidit mantenir la màscara i ha hagut de recular durant les protestes dels seus alumnes per ser l'única universitat que encara mantenia la norma. I podem tornar les mascaretes a la Comunitat Valenciana? És la pregunta que ens fem ara mateix. Pues precisament la política clau sobre el retorn de la mascareta, que és, com ja sabeu, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en una entrevista a Punt, Barceló ha lloat la responsabilitat de la ciutadania que encara usa esa mascareta en aquells llocs amb aglomeracions on no es pot mantenir la distància de seguretat, però no s'ha mostrat partidària del retorn d'aquestes mascaretes als espais d'interior. És que, home, no anem a donar un pas davant per donar 50 enrere.
Maria, una vegada se deroga clar, el decret, s'acabó. Mm. Per cert, quan li estàvem preguntant, este matí estava ella en la ràdio a Punt, quan li estàvem preguntant sobre aquest possible relleu de Manolo Mata, pues ella deia, el que diuen tots, estic a disposició del partit i del que decidisca el president de la Generalitat.
A lo millor l'ha agarrat gustet a estes rodes de premsa de tant dir durant la pandèmia, no, Susana?
Bueno, esperem, a veure, no?
I bé, Susana, ens n'anem a parlar de les notícies a nivell local i es comencem parlant d'un terrible succés d'aquest cap de setmana, perquè un jove de 26 anys ha mort durant la matinada de divendres en ser atacat pel seu propi gos a l'interior del seu habitatge a Nules. Els fets van ocórrer durant la nit del passat divendres en el domicili d'aquesta víctima de 26 anys, quan pel que sembla el gos va començar a atacar-li per causes que fins ara es desconeixen. Fins que finalment va posar fi a la seva vida. Les mateixes fonts han assenyalat que l'animal és de raça potencialment perillós, pel que sembla un pitbull, no? veurem si s'esclarixen els fets d'aquest desagradable succés, no? I ara ens n'anem a Vilafamés, perquè la Guàrdia Civil ha detingut a una persona com a presumpte autor d'un delicte d'un furt de bobina de cabletatge de coure de gran diàmetre comès en una empresa de ceràmica a la localitat de Vilafamés, no? I també tenim que parlar d'altra actuació de la Guàrdia Civil, perquè ha detingut a dues persones com a presumptes autors d'un delicte de segrest a Borriana. El dia 25 d'abril es va presentar denúncia en dependències dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, on una persona comunicava que havia rebut una cridada de telèfon del seu fill, que residia a Borriana, dient-li que es trobava segrestat i retingut en una masia prop d'aquesta localitat i estava sent amenaçat pel pagament d'un deute de 500 euros. La Guàrdia Civil de Castelló, amb les dades aportades pels Mossos d'Esquadra, van iniciar les gestions per a l'obtenció d'indicis sobre la ubicació del possible lloc on havia de realitzar-se el pagament exigit pels segrestadors. Després de sotmetre a vigilància dels llocs que pogueren tindre relació amb el succés, en un d'ells es va detectar a la víctima franquejada per dos individus que es dirigien a un lloc que podria ser on hauria de produir-se la transacció, per la qual cosa, en una ràpida actuació policial, es va aconseguir la seva immobilització i detenció dels segrestadors i l'alliberament de la víctima sense resultar lesions cap dels intervinents. Susana, pareix de pel·lícula i ocorreix així al costat, eh?
Quin moment se degueren viure en aquesta família, per favor.
Sí, sí, sí. Increïble. I ara ja sí, ens venim així a Vila-real. Primer parlarem de serveis públics perquè vol recordar a penyistes i casals, a veïns i veïnes i tot el món, que tenen a la seva disposició un servei gratuït de recollida de voluminosos. Perquè com estan ja tots preparant els casals, recordar que si volen tirar alguna cosa al FEM, que tenen aquest servei. Per a fer ús d'ell, tenen que contactar de manera telefònica al 964-536761 o de manera presencial a l'Avinguda Francesc Tàrrega, 35 mais, i tenen el horari a la nostra pàgina web, tota la informació per qui vulga informar-se. També dir que Vila-real també ha iniciat ja el procés d'escolarització per al curs 2022-2023 amb totes les places per als alumnes de 3 anys en els 14 col·legis d'infantil i primària i concertats de la ciutat. També tenen com fer-ho, perquè recordem que tenen fins al pròxim 4 de maig per fer aquestes sol·licituds de plaça als diferents col·legis públics de la nostra ciutat. I parlem de que l'Ajuntament de Vila-real aprovarà en una pròxima sessió plenària una modificació del pressupost per a incorporar més de 4,2 milions d'euros al pressupost, que corresponen quasi íntegrament a romanents de l'exercici anterior i amb els quals s'assegura que el consistori puga fer front a l'increment de costos energètics que està afectant de manera important a les arques municipals. Així, la incorporació d'aquests romanents garantiran la prestació de serveis, malgrat les dificultats econòmiques, així com el desenvolupament de projectes que s'emmarquen en el nou pla de retrobament, reconexió i renaixement de la ciutat anunciat per l'alcalde José Benlloc. I, per últim, informat que 8 mesos després d'intensos treballs de restauració protagonitzats per diverses empreses especialitzades en riscos geològics, la ruta botànica està ja oberta al públic per a totes aquelles persones que vulguin anar passejant-se, no? Recordem que ha estat tancada, pues això, per seguretat i per aquests possibles enredocaments per les pluges, Susana.
Ja n'hi ha reaccions a el que hem anunciat fa un momentet, això de que ha sigut el telèfon del president i de la ministra Margarita Robles espiat. Bueno, pues Laura Borràs, la presidenta del Parlament, ja ha reaccionat i diu que Sánchez i Robles diuen ser espiats. Ara sí que és un tema molt greu. Quan només afectava a l'independentisme, la ministra ho justificava. És l'evidència que no cal netejar les clavegueres per si les pots usar, o una maniobra per a passar de ser està en català, però no, de ser botxins a víctimes. És a dir, ell el que diu en les seues xarxes és que han passat de ser verdugos a ser víctimes. També el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha dit: és evident que l'estat espanyol ha dut a terme un espionatge massiu e il·legal, i sobretot el moviment independentista. Per això, i lluny de possibles coartades, exigim responsabilitats polítiques. I pel bé de la democràcia, cal la màxima transparència per aclarir tots aquests fets.
Bé. Que ens deixen sense paraules
ben
per a
que,
un dilluns
bueno,
ben molt
que cada
fort,
un,
eh?
Que cada un té el seu. És evident que l'estat espanyol ha dut a terme un espionatge massiu. Per tant, el que se deia, el que tu dius feia un momentet, allò de que si és possible que vulguin tindre pues, un apropament en Esquerra Republicana de Catalunya, perquè és ben distint lo que diu Marta Borràs de lo que diu, perdó, Laura Borràs de lo que diu Oriol Junqueras. Però vaja, ja n'hi ha reaccions durant tot el dia, es començarem a tindre reaccions de tot el que ha passat i es començarem a tindre més persones que diuen que ha estat el seu telèfon també punxat.
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Dónde
irá? Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Avui és un dia per animar el Villarreal Club de Futbol. Endavant, Villarreal!
Endavant, Villarreal!
Ànims, Villarreal! Després de fer-nos somiar eliminant el Bayern de Múnich i el Juventus de Turín, i a veure si ens apleguem tots junts a la final de París.
La reina i les dames de Villarreal volem transmetre el nostre màxim suport i ànims a tot l'equip. Seguiu fent-nos somiar. Endavant, Villarreal!
Soc Bruno Soriano i endavant, Villarreal!
A per tot el Villarreal!
Endavant, Villarreal! Tens el suport de tot el poble. Vinga, que junts ho aconseguirem.
Tots junts seguim fent història. Seguim fent poble. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Villarreal.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel. Su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta. Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper. Me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Víctor, todo tuyo, el micro. El micro, ya van.
Que es dilluns y que ojalá fuera ya dimarts.
Porque, pues, per això, per l'especial que tenim, ¿no?
El primer pas és plenar els balcons de banderes del Villarreal o de globus o de cada un que tinga i a partir de demà, pues això, a les 5 i mitja al Miralcamp, a l'Esada Correus o a l'estadi i després a l'estadi hi ha aquest increïble tifo que ha preparat el Villarreal.
Bueno, cal celebrar també que el Villarreal femení es
queda ja, no?
Les
xiques ahir se van salvar, sí, un altre any en primera, van empatar en Eibar, també el B va guanyar i també s'apropa i sa posició primera que seria pujar directament a segona divisió sense play-off. I bueno, el primer equip el cap de setmana va a perdre, però bueno, jo realment tinc que dir que me ho esperava i que demà és un partit totalment diferent. O sea, realment dels que van jugar el dissabte, com a molt, dos, tres poden tornar a jugar demà. O sea, és que és totalment diferent.
Bueno, pues a tot això tenim un sorteo en marxa, no, Maria?
Sí, correcte. Tornarem a tindre un sorteig en marxa d'Opticalia, patrocinat per Opticalia i Bob Villarreal. Els guanyadors, les persones interessades, poden entrar per a concursar, per a veure el proper diumenge el partit del Villarreal Club de Futbol enfront al Sevilla en l'estadi de la Ceràmica. I molt senzill, tenen que fixar-se molt bé en la imatge que hem ficat de l'escaparate d'Opticalia, dedicat al mes del llibre, que va ser el mes d'abril, i tenen que fixar-se ben bé quins llibres són els que s'han inspirat per fer aquest escaparate y nombrarlo en la entradeta de Facebook, ¿no? Que son en Ficata, que es sorteig. Recordar, taguem el sorteig el dijous i ese mateix dia farem pues la nostra mà innocent, que sempre és Víctor, i traurem el nom del guanyador o guanyadora que podrà anar a gaudir d'aquest, pues, d'aquesta experiència tan esportiva nostra.
Pues entonces era això que els acaben de dir. Recorden que han de mirar ben bé la imatge que n'hi ha en el Facebook per a poder donar ese... i ese nom que volen per entrar en el sorteig d'eixes dues entrades.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo. Sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón, baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira cómo sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es Violeta? Y se lleva mi corazón.
Estás a la 92.2 FM.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
En abril, tus gafas 1000. Promoción en exclusiva para Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros. Promoción exclusiva hasta el 30 de abril. Recuerda pedir cita previa en el 964-5051-50, en nuestra web opticaliaibob.com o bien pásate por Avenida Pío 12, número 73, para poder realizarte un examen visual completo. Recuerda, promoción en exclusiva para el mes de abril en Opticalia y Bob, aquí en Villarreal. Dos gafas graduadas desde 99 euros.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092-002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
I never came to the beach, I stood by the ocean. I never sat by the shore, under the sun with my feet in the sand.
Dissabte, a les 8 i mitja de la nit, se presentava la primera associació contra el càncer que estarà així en Vila-real, sí, al costat de tots vostès. Ella està dins de l'Associació Castelló contra el Càncer, però la tindrem així, en la localitat de Vila-real. Tenim en nosaltres el seu president, el seu coordinador, Paco Bielsa. Buenas.
Hola, bon dia.
Paco, el dissabte se fa una presentació en una taula.
En una taula redona, pues, on van participar gent de referent del tema de salut, sobretot en oncologia. Pues bueno, qui va estar? Va estar, per exemple, el doctor Carlos Ferrer, és jefe de radiologia de l'Hospital Provincial. Además, és un metge de referència a nivell, jo diria que nacional. Jo he sentit parlar a aquest home i li han fet entrevistes i està molt, molt, molt documentat. Jo ja sabia que l'Hospital de Castelló, ja fa temps que se dia, el que no te facin en l'Hospital Provincial no cal que vagis al capuesto, vol dir que així estem en un bon nivell. Però bueno, això. Va participar també el uròleg de l'associació, és també de l'Hospital Provincial, però que, a més, és el que fa les visites en la nostra associació, actualment en Onda, i bueno, la idea és que lo antes possible les pugui fer en Vila-real. No estan els servicis el mateix, l'única diferència de fer-lo en Vila-real a fer-lo en Onda és que, pues bueno, pues el possible interessat el tindrem que acompanyar a Onda o anirà a ell i direm a on és i l'atendran perfectament.
Yeah, però en aquest moment no, el problema no són els 5 quilòmetres, sinó que estiga dins de l'associació, que se compte en un uròleg, que això és fonamental.
És un servici que ja està implantat de fa molts anys, està totalment implantat i donant servici. Pues mira, de l'any passat, jo recorde que està per damunt dels 1.000 homes que han passat per urologia de l'associació en Onda. Això ja és algo important. Després hi ha una dermatòloga també, que aquest dia en la taula no estava. Qui estava també? Estava un físic que està recient jubilat, però era també de l'Hospital Provincial, que és el que cuida, pues, del tema de lo que és los lones, lo que és el tema del
possible perjuici que poden ocasionar-nos les radiacions.
Les radiacions, exacte, sí. Estava el gerent de l'Hospital La Plana, don Miquel Rovira, la nostra psicòloga també, i bueno, ja membres de la nostra associació.
Sí,
i hi ha una presentadora de lujo. La veritat és que hi ha una presentadora de lujo que ho va fer a molt bé, la veritat.
Paco, lo bo és que quan tu obris un teló i veus la gent que n'hi ha allí sentada, a tu te pot tirar arrere o te pot dir, això m'interessa molt, i se pot quedar a sentir tota l'explicació que estaven donant. Jo el que vaig veure en aquest moment va ser que com de recolzada està aquesta associació. La gent que n'hi ha, els metges que estan involucrats, estan per complet, és dir, per ells, ells no tenen una vida a banda de lo que allí parlaven. O sigui, ells parlaven perquè donava igual el que estaven explicant a aquesta taula que després, a l'hora del sopar, el que estaven parlant.
Sí, sí.
És dir, és la seva vida.
És la seva vida.
Per tant, estan treballant el que realment ells diuen... Diu, no treballes, treballar és un càstig si no treballes en el que t'agrada, no?
Sí, total.
És la seva vida.
Jo sempre dic que la professió de metge és vocacional. Generalment és vocacional, absolutament, perquè jo pense que no és massa agradable tractar en gent malalta, que té problemes, que té... És vocacional total. I en el cas d'esta gent que s'han preocupat per muntar una associació, per cuidar-la dia a dia, per estar al dia de tot, informar-nos al dia de tots els avanços, de tot lo que està passant, és molt d'agrair. Jo, des de luego, i la nostra Junta en Vila-real, ens sentim molt, 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 molt arropats. Molt arropats,
clar,
sí.
El fet de dir... a veure, Paco, tu no vens d'estar en un puesto que no és este. Tu sabes, a nivell nacional?
Sí. Sí.
I quan són càrrecs que van renovant-se, se decidís muntar-ne una així en la província de Castelló. ¿Vale? És dir, l'objectiu és la detecció precoç, i perquè siga precoç té que estar ahí.
Sí, sí. Sí, jo, pues això, sempre ho ha dit, crec que ho ha dit així en esta casa i l'altre dia ho vaig dir també. Jo en un principi, quan me van buscar la primera vegada pa desempenyar este tema, jo estava desitjant passar 4 anys, que passaren 4 anys, perquè, clar, estàs involucrat entre gent que està patint, d'alguna manera.
I tant.
I que d'alguna manera ja no és que està patint, és que en quan pues, algú pues, que no ho supera. I això t'afecta, perquè has parlat amb ell, l'has conegut, has fet certa amistat, has fet... Vull dir, t'has implicat d'alguna manera.
El desgast és important, eh?
El desgast és important. El que passa és que, mira, qui m'ha animat? M'han animat els vius. Què vull dir en això? Vull dir que pareix que el càncer... des de luego per la història que té, per lo que hem viscut de càncer, en un principi era una sentència de mort, però ara no. Ara jo te podria dir, jo conec possiblement a 500 persones que estan en el procés i que estan sobrevivint, que estan cada dia millor, cada dia millor, cada dia millor, que de 500 persones en quan pues ni alguna persona que no ho supera possiblement per moltes coses, perquè s'ha perquè no s'ha detectat a temps, perquè té altres patologies, a lo millor que també en quan mira, jo sempre conto una anècdota, parlava en una persona que a més aquell sí que li ho van acertar, aquell sabia que no era possible perquè estava molt greu, però encara així a media diu, tu sabes la diferència que hi ha entre tu i jo. La diferencia entre tú y yo es que yo estoy sentenciado y tú no, pero a lo mejor tú me ganas. Siga.
Sí, sí.
Así no es. Vull dir, ¿qué vull dir en això? Pues que morirmos, morim tots. Y cada u quan toca. Y en estos moments n'hi han tipus de càncer que possiblement són més difícils. Però en estos moments la primera causa de mort de persones no és el càncer, eh? Ni en altres.
Participació en la presentació, satisfactòria, bona?
La presentació molt satisfactòria, i no va vindre més gent, pues perquè és època de comunions, perquè va haver futbol, perquè n'hi havia més actes en Villarreal. Afortunadament en Villarreal sempre quan hem fet actes en Villarreal sempre hem dit el mateix, és que és mal dia, és que se fan moltes coses, és que sempre és mal dia perquè afortunadament en Villarreal som molt actius i se fan moltíssimes coses, entonces omplir un local és molt difícil, és molt difícil per això, però perfecte.
La participació és alta, el cas de vostè, a totes les portes on anar, ha tocat i l'han obert, han estat ahí?
Total. Això és una gran satisfacció que tenim nosaltres. Possiblement, per què mos obrin les portes? Mos obrin les portes perquè és un tema que preocupa. Vull dir, el càncer és algo que mos preocupa a tots. Però sí, mos obrin les portes les empreses, els particulars, les entitats, les associacions. Vull dir, nosaltres allà on anem tenim la porta oberta. I en aquest sentit, pues sí, satisfets. I en quant al públic que va vindre l'altre dia, pues satisfets total, perquè són, perquè els que van vindre són gent pues que van pues que els va interessar el tema que se parlava, els va interessar el tema de la taula redona, que jo sempre pense que això de la taula redona és molt molt interessant. El tema és com podem convèncer a gent de que acudisca, perquè clar, portar així a metges d'aquest nivell perquè vinguin 14 persones no pot ser. Tenim que muntar-lo perquè la gent vinga, perquè al final és veritat que tots mos estem convençuts de que en internet està tot, que se pot consultar i que no fa falta ni siquiera anar al metge, i això no és aixina, eh? Això no és aixina, perquè en internet podrà estar tot, però moltes vegades no sabem ni preguntar, no sabem ni preguntar lo que volem, i tot tampoc està ahí tan ben explicat. Vull dir, que se tendrían que fomentar. Lo de fer en quan una taula redona en gent d'este tipus, no cal tanta gent, perquè puguen parlar més, perquè ese dia, pues clar, era la presentació, mos teníem que presentar tots, teníem que conèixer els membres que conformen esta associació i els que la van fundar, que són ells, i entonces teníem que estar tots. Però si en comptes de ser nou, que me pareix que érem la taula redona, pues haguem ser quatre, pues se podia parlar més a fons de les coses.
Sí, el que passa és que pareix que els aquestes entrevistes siguen un tostop i ens vam donar compte que no, que al final no. La gent se va quedar en ganes de sentir
total.
Més. El dia 12 n'hi ha una marxa.
Sí.
El dia 12 de maig n'hi ha una marxa. De juny hi ha una marxa, ho anirem recordant, però la gent que no hagi pogut conèixer a tota aquesta gent que forma la Junta, en aquesta marxa podrà tindre la possibilitat de tornar a conèixer-los, no?
Sí, total, total, total. Sobretot la Junta de Villarreal la coneixeran total. I també algun membre de la Junta Provincial també vindrà. Que això és l'avantatge, que tenim una associació que és molt propera. Ja el president ho va dir.
El balanç d'aquesta presentació
va ser sobre 10. Va ser sobre 10. A mi me van fundir el mòbil aquella nit de donar-me l'enhorabona de l'organització, de la gent que havia vingut, del missatge que vam traslladar, en fi, de tot. Va ser ameno, va ser, d'alguna manera, va ser instructiu. Jo crec que se va parlar de coses interessants, poques tonteries van haver.
Poques.
I bueno, pues això, també hem d'agrair que l'última part, la segon part, me la va amenitzar Vicente Colón, que és...
I vas començar l'acte també ell en una cançó preciosa,
Vas començar en una cançó preciosa i el va acabar en altra, no sé si millor. Però és que, a més, Vicente Colón, que és que Vicente Colón, que no n'hi ha dos. Perquè és que en l'edat que té Vicente Colón, que sí que jo, que el conec des de que anàvem a ballar quan érem crios, anàvem a ballar en l'orquestra Montesol, i canta igual que cantava. Entonces, en fi, pues això, molt satisfets de lo que va ocurrir.
Lo bo és que quan s'acaba un acte la gent diga, mos hem quedat en ganes de més.
Sí, fonamental.
I això que se van fer les 10 de la nit i van dir, uf, mos havien quedat un ratet més.
Sí, sí, sí.
És cert o no?
És cert. I també vull donar les gràcies, ja ho vaig dir allí, però vull donar les gràcies a tots els partits polítics que en este cas sempre ens recolzen tots. No n'hi ha ningú que diga no, vamos, que ho conega, no n'hi ha ningú que diga, home, no mos pareix bé que l'ajudeu a això o a l'altre. No. No, perquè saben que, bueno, pues que així, euro que se recauda, euro que va a la causa i que va al... pues que el beneficia, i sobretot ara pues a la gent del poble, a la gent que més propera del poble.
Tindrem que anar mirant com evoluciona l'associació de membres a poc a poc que van fent-se membres, sí. Vaja, la redundància, és dir, tindrem que tindre un a partir d'ara quanta gent se suma a aquesta associació.
Sí. Nosaltres, des de luego, és un missatge que està al carrer. Vull dir que nosaltres, quan més gent som, més coses podem fer. Quan més gent som, costa més d'organitzar. És real, però bueno, és qüestió de que cada un s'encarregui d'un apartat distint i se poden fer moltes més coses. De totes maneres, tenim un equip majíssim. Ara que no estan i no mos en ningú, te ho asseguro, tenim un equip majíssim. I jo diria, estava pensant quan, ara venint, estava pensant, ara quan vaig a la ràdio ho diré. Jo aconsellaria la persona que en este moment estiguen donant-li, en este moment, o demà, o ahir, en l'hospital li diagnostiquen un càncer, jo me n'aniria directe a l'associació. Per què directe a l'associació? A part de que tenim psicòlogues, tenim dos psicòlogues i si farà falta més perquè tenim gent que se mos ha oferit. Però bueno, a part d'això, així el que trobarà és gent que li dirà: mira, jo vaig passar pel teu cas igual. Ara te passarà això, ara me passarà l'altre,
és que
ara
no sé quant,
estaràs arropat. Clar,
no és ni menys que quan te diuen això, te s'obri la terra, vaig despeus i tens mils de preguntes des del cap, les contestacions estan ahí dins.
Exacte, exacte. Perquè així, pues, bueno, la nostra junta, la gran majoria, pues, ho han patit en primera persona o en un familiar, però ho han patit, no, ho hem patit. Jo estic també
dins, com tot, dins el món.
Com tot el món. I bueno, pues sabem molt del càncer i això, una persona que li diagnostiquen un càncer, pues, el que tu dius, se li acumulen moltíssimes preguntes i n'hi ha molta gent que pot donar respostes a certes coses i tranquil·litzar. O sigui, nosaltres no curem, però ni siquiera els metges curen. Se cura els metges te donen la medicina que toca i tal, però vull dir-te que compartir és fundamental.
Que es comença un camí i el camí pots començar a aixafar-lo anant a l'associació. Paco, se'ns acaba del temps.
Pues no res, pues moltes gràcies, com sempre.
Inclús en la presentació se'ns va fer curt.
Sí.
Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres i bueno, pues ja que sàpien, a partir d'ara estem en la plaça Major 12 i també en la Caixa Rural, com sempre.
Pues ala, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. So I never swam, I never went boating. Don't get how the air floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal. Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Villarreal en la Avenida Castellón. ¡Malconízate!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Ma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Ma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Damos la bienvenida a Pepe Montagut. Recuerden que él es el presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Nules. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hace aproximadamente un mes, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se iba a Berlín con la intención, visitó Berlín con la intención de apostar por abrirse nuevos mercados a la agricultura valenciana y remarcar la calidad de ella. La calidad que tiene la agricultura valenciana. A su vuelta, el presidente de la Generalitat dio una entrevista donde él dejaba claros que sus objetivos eran referentes, tener como referencia la cultura valenciana, conseguir la cohesión del campo, promocionar para reposicionar su excelente calidad y garantizar que fuera rentable o garantizar la rentabilidad del campo valenciano. No sé si usted si tiene algo que objetar a este titular.
Bien, pues de entrada tengo que decir, por ejemplo, que cuando él está comentando el superar debilidades estructurales, la cohesión del campo, excelente calidad, garantizar la rentabilidad, estos son objetivos muy ambiguos. Es decir, lo que el señor presidente no concreta, y en este caso sería, me gustaría a mí hacer un poco un repaso a su entrevista, es que el que haya una declaración de buenas intenciones no es suficiente. Hay que entrar un poco dentro de lo que es la problemática que está pasando hoy actualmente en el campo, sobre todo en el sector citrícola, porque es lamentable que con la que nos está cayendo, con la situación que estamos viviendo, con el deterioro y la caída brutal de los precios en el mercado, que no haya nadie que levante la voz, que no haya nadie que diga qué es lo que está pasando. Oye, yo no sé si no se enteran o no quieren enterarse. Por ejemplo, el señor presidente, una de las cosas que habla en su entrevista, él dice que la creación de la PAC por la Unión Europea fue para garantizar la alimentación. En este sentido, puede que la PAC cumpla sus objetivos en algunos sectores del centro de España, pero lo que es en la citricultura, ¿qué nos supone a los citricultores? El 4% que recibimos de la PAC, el 4% del coste de nuestro cultivo. Esto es una miseria. Por otra parte, él nos dice que está cumpliendo los objetivos en el área de la agricultura, porque necesitamos una modernización profunda de las estructuras agrarias. Yo no sé si el presidente se referirá aquí al proyecto de la ley de estructuras agrarias, un proyecto que no va a ser viable. Un poco más adelante diré y explicaré por qué, porque además en cuestión de el proyecto de estructuras agrarias, lo primero que hace falta es un cambio de criterios en la política agraria de la Unión Europea y después financiación, financiación y financiación. Si no hay dinero, no van a poder llevar nunca a cabo este proyecto. Nos dice además el señor Puig que hay empresas y sectores que se han quedado anclados en el minifundismo. Otra vez tenemos al minifundismo por medio. A ver, quien no conozca el campo no sabe cuál es la diferencia entre grandes extensiones y el minifundismo. Las grandes extensiones de terreno tienen pues una menor coste de producción, menor coste, pero no significativo. Claro, es más fácil mecanizado un campo mecanizado que no una explotación pequeña que todo es manual. Pero además hay una diferencia, y es que en las explotaciones pequeñas prácticamente siempre se superan los kilos que producen grandes extensiones. Por anegada siempre hay más kilos. Realmente la diferencia es muy poca. Después nos dice que hay que buscar fórmulas de gestión distintas a las que nos encontramos en los años 60. Bien, así que había que empezar a buscar esas fórmulas distintas, empezando por la Unión Europea, porque en los años 60 se desconocía el potencial que podría venir de terceros países. Era algo que no se le daba importancia. Entonces incurríamos ya en un defecto de forma que era un defecto de forma estructural que no nos dábamos cuenta, y hoy sí que nos está saliendo, y es que toda la entrada masiva de productos terceros nos tira por tierra cualquier proyecto de superación o de rendimiento que podamos tener en España. Después nos dice que
sí, en los años 60 hay que recordar a los oyentes,
estábamos solos en el mercado,
que el 25% de todas las divisas que entraban en España provenían de la naranja valenciana.
Eso lo hemos dicho muchas veces, que España nunca le devolverá al campo valenciano, porque entonces en Andalucía y en Murcia había pocas naranjas, todo lo que le debe. Nunca devolverá a Valencia, a la comunidad valenciana, en el tema de cítricos, todo lo que le debe. Después nos dice el señor Puig que los precios son los que son y están sometidos a la competencia de otros países. Hombre, menos mal que habla algo de terceros países. Y esto es precisamente lo que no se tiene en cuenta. O sea, los precios siempre, siempre están condicionados por la entrada de fruta, es decir, por la oferta o la demanda.
Claro.
Y aquí yo he dicho muchas veces en la radio que con el actual sistema de política agraria que lleva la Unión Europea, esta ley se rompe. Siempre hay oferta y más oferta y demanda. Hay la que hay. Está estable, pero la oferta no. La oferta cada vez se supera más. Y después entré en otro tema que aquí en Valencia ya hay un anteproyecto aprobado como la ley de las estructuras agrarias. Uh-huh. Él dice que es algo muy necesario, que no porque no hay que perder competitividad. Bien, aquí yo quisiera concretarles algunos puntos para decirles claramente que esta ley no es inviable. En primer lugar, sería cuestión de suprimir los impuestos de sucesiones para que el agricultor tuviera al menos una ilusión de poder, en este caso, o vender su parcela o buscar otras parcelas. Ya aquí hay una traba que habría que eliminar. Después es facilitar un proceso de adaptación a un nuevo concepto de la propiedad del campo. Porque si tú vas a reparcelar el campo, ya no estamos hablando de 2 anegadas, de 4 anegadas. A lo mejor estamos hablando de acciones, de grandes explotaciones. Uh-huh. Esto es un tema que habría que tener en cuenta. Pero con esta ley nos encontramos en un campo donde hay una infraestructura de riego por goteo, sí, que esto habría que eliminarlo todo totalmente. Por lo tanto, todo el dinero invertido en infraestructura de riego por goteo, prácticamente la gran mayoría de este riego se tendría que destruir. Porque no es lo mismo construir grandes extensiones con parcelitas pequeñas que efectivamente pues recoger las máquinas y destruir todos los regueros, infraestructura de riego, goteos, y hacer un campo y volver otra vez a introducir el riego por goteo, pero de una forma planificada, ya con grandes extensiones. Además, replantear una gran transformación del territorio, que se puede hacer, pero ojo, hace falta dinero, ya lo decimos después. O sea, la gran transformación que supondría el campo valenciano, porque ahora tú vas por el campo, ves parcelitas, ves tus caminos vecinales, fincas puestas con un riego de una situación, otros de otra forma, en otra dirección, otros que tienen una variedad, otros que tienen otra variedad. O sea, tú cuando se está hablando de una transformación, en este caso tienes que buscar unas parcelas que tengan todas la misma variedad. Lo que no puedes tener es una misma parcela 3, 4, 5 o 10 variedades. O sea, que aquí esto habría que replanteárselo. Después viene la otra parte, es precisamente eso que estoy diciendo. Proceso de elección de variedades, teniendo en cuenta la resistencia, la vista de las frutas y la condición. Porque las grandes superficies, cuando se habla, es que el consumidor es el que manda. No, hoy ese concepto queda ya desfasado. Hoy quien manda es la gran superficie, que te dice, a ver, esta fruta tiene muy buenas condiciones de calidad y de resistencia, yo la puedo comprar. Después, esta puedo sacar beneficios según el precio que la compre. Ya estamos hablando de la introducción de fruta de terceros países mucho más barata que la nuestra. Uh-huh. Y por último, la calidad, el sabor de la naranja.
En este caso, hablaríamos de lo que manda realmente es el marketing. Hacemos una pausa de publicidad y volvemos.
Estás a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Continuamos con Pepe Montagut y contestando a esa entrevista que tuvo lugar aquí en Valencia después de que el presidente de la Generalitat volviera de Berlín.
Bien, como hemos comentado, hay que facilitar un proceso de adaptación. Después hay que replantearse la transformación del territorio y todo esto lleva un importe enorme de dinero. O sea, que es principalmente una de las principales cosas que nos hace falta es la financiación. ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿De Europa? ¿De la Unión Europea? Visto lo visto en Europa, del Ministerio. Y después, el gran problema que nos encontramos es, ¿se puede hacer un cambio de estructuras agrarias y variedades con la actual política agraria de la Unión Europea? Esta es la pregunta que deberían hacerse antes de seguir adelante con este proyecto. Yo pienso que no. Esto es un proyecto descabellado y destinado al fracaso. Porque mientras no se sepa claramente la política agraria de la Unión Europea, las variedades que tú vas a necesitar para esa transformación y además el dinero y el cambio de estructuras, esto es un proyecto que hay que hacerlo muy bien hecho, antes de dar un paso. Una vez dicho esto, el señor Puig nos habla de la concentración por la intervención de los fondos de inversión. O sea, él tiene miedo de que el campo se cohesione a través de los fondos de inversión. Puede ser, puede tener lugar esto, pero aquí los culpables son precisamente la Unión Europea y el gobierno español y la Generalitat Valenciana, porque tal como se está desarrollando las campañas de citricultura, ojo, no es solo que estemos trabajando o cultivando para sacar pocos precios, es que se está deteriorando nuestro patrimonio, es decir, tierra, nuestro valor patrimonial de la tierra,
sí,
que hace 40, 50 años valía 6.000, 5.000, 6.000 euros la negada, ahora está por los 2.500, 2.000, 2.500, 3.000 máximo. Esto es un deterioro. ¿Qué ocurrirá? Si va al paso que va, lo que puede ocurrir es que al final pues los agricultores abandonen y por cuatro chavos entonces los fondos de inversión se apoderen de la tierra.
Pero exactamente lo que dijo el presidente de la Generalitat es, me gustaría que la salida prioritaria para el campo valenciano no fuera una concentración por la intervención de los fondos de inversión. O sea, ¿lo tiene claro?
Sí, lo tiene claro. No le gustaría, pero es que con la política nos lleva a ese camino. Porque él lo que quiere es fortalecer las cooperativas, el cooperativismo. Y aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Con esta política agraria, la vuelvo a repetir, el cooperativismo, la mayor parte del cooperativismo y la mayor parte de empresas de exportación de España se van al garete. Aquí se van a quedar cuatro empresas que tienen tierras, que tienen propiedades y cultivos en Sudamérica, en Sudáfrica, en Egipto. Es decir, que si no quiere usted que esto ocurra, porque el cooperativismo no va a subsistir, ya sabe lo que tiene que hacer, intentar cambiar la política agraria. Y no por otra cosa más que por los acuerdos de terceros países. Después hay otra cuestión que nos habla de que el Consejo ha creado la Agencia de Información y Control Alimentario, Laica Valenciana.
Sí.
Oiga, ¿qué quieren que diga? El duplicar una función que ya contempla el Laica a nivel nacional no tiene sentido. Por una parte, cuando él se está respaldando en la ley de la cadena alimentaria, que precisamente su ministro de Agricultura la ha tirado por tierra, la ley, porque yo no sé si recordarás que vino Pepe Llop, creo que el lunes pasado,
sí,
y dijo y habló sobre las declaraciones de Luis Planas, cuando dijo que esa pretensión de fijar precios era inviable desde el punto de vista legal. Ni nuestra Constitución, ni nuestro sistema jurídico, ni los tratados comunitarios permiten la fijación de precios. Esto es algo demencial. O sea, que estáis respaldando la renovación del campo o el salvamento del campo en una ley que es inviable. Pero además, hay que tener en cuenta que el señor Puig, cuando habla de lo que es el Laica, está hablando como si efectivamente fuera eficaz. No, el Laica valenciano no va a ser eficaz. Cualquier... vamos a ver. Primero, la ley, la única cosa que la ley contempla que penalizará la ley de la cadena alimentaria es precisamente algo que va en contra nuestra. Porque en el caso de que tú incumplas el contrato, automáticamente irá en contra del exportador. El exportador no querrá incumplir un contrato en el cual figure el precio de compra inferior al precio de coste. ¿Qué tendrá que hacer? pues le tendrá que decir al agricultor, oiga, yo le voy a comprar a usted no a 30 céntimos para que usted saque beneficios, porque yo no puedo pagárselo. Yo se lo pagaré a 18.
Pero usted, buscará una complicidad.
Pero usted tendrá que poner el coste de producción en vez de 24, tendrá que ponerlo a 14. Uh-huh. O sea, que si el exportador no quiere verse penalizado, tendrá que decirle al agricultor esto o no comprarle la fruta. Por lo tanto, esta ley es inservible. Ya, yo lo he dicho desde 2013, lo vengo diciendo. Y después nos encontramos con algo que yo no me explico hasta qué punto la ley no, la gente no se da cuenta. A ver, el señor Puig nos habla del lobby de la naranja que empezó a funcionar en Bruselas a raíz del foro citrícola que ya ha empezado a dar sus resultados. Cuando en noviembre entramos en la reunión con representantes de la comisión, dice el señor Puig, para exigir que la fruta que llega a Sudáfrica venga con las mismas condiciones que se nos exige a nosotros. Esto, pues, primero, es imposible. La fruta no puede llegar en las mismas condiciones, porque ellos tienen diferencia de salarios y esto no puede llegar. Y después, que se hiciera el tratamiento en frío, para poder evitar que entre las plagas. Aquí tengo yo que hacer, bueno, tengo que decirte o relacionarte lo que dicen el lobby montado, o este grupo de presión que se ha montado entre Sudáfrica y, ojo, Bélgica, Holanda, Alemania y Francia, los países que más peso tienen en la Europa. Y presentan un informe en el cual el 90% de las opiniones que se dan en ese informe son contrarias al tratamiento en frío. Pero el cinismo de esta gente llega hasta cotas insospechadas. Ellos apelan a la escasez de alimentos provocada por la guerra de Ucrania para afirmar que las nuevas regulaciones propuestas por la Unión Europea, que es el tratamiento en frío, amenazan la exportación de las naranjas de África del Sur y a la región europea. ¿Ya? ¿Estás diciéndome que este tratamiento en frío es peligroso para aquellos y que aquellos entren su fruta a precios de esclavitud y nos arruinen a nosotros? ¿Esto no es una amenaza palpable para la exportación de la agricultura española? Además, van más allá. Dicen que tendrán un impacto devastador en las exportaciones de naranjas desde Sudáfrica y generan grandes brechas en la cadena de suministro con precios más altos para los consumidores europeos. Oiga, ustedes ya están en una Unión Europea donde deberían defender a un país socio como es España, o estar en contra de España porque ustedes... Ahora te voy a decir otra cosa que aquí aparece ya desde hace muchos años y se sigue repitiendo.
Pero usted siempre, presuntamente, recuerde.
Sí, ya lo sé, que presuntamente, porque aquí hay que hablar con palabras muy finas en ese sentido. Pero esta gente, hay que mirarlo con lupa. Ustedes están beneficiando a un país tercero porque ustedes están sacando beneficios.
¿Presuntamente?
No, están sacando beneficios. Ellos están beneficiando a un país tercero porque allí... están sacando beneficios las grandes superficies de esta exportación. ¿Pero qué ocurre? Eso hay que mirarlo con lupa. Porque puede haber, presuntamente, compra de voluntades, sobornos y presiones en el peaje. Puede haber presiones, presuntamente. Yo voy a dirigirme a algunas informaciones que han aparecido. El Sunday Times, de Sunday Times, periódico inglés, en marzo del 2011 publicó un artículo en el que puso al descubierto y en exclusiva la aceptación por parte de políticos europeos de pagos ilegales a cambio de enmiendas en las leyes, de cambios en las leyes. Uh-huh. Esto lo publicó este periódico en 2011, en marzo de 2011. Además, otro periódico, en diciembre del mismo año, decía, suena obvio, pero los escándalos destapados el año pasado han obligado a la Cámara de Representación Popular Europea a dejar en escrito por escrito en este nuevo reglamento la prohibición de los sobornos. Pero es que ahora nos aparece otro periódico, ahora en mayo del 2021, y nos dice, la mitad de los eurodiputados no da cuenta de las reuniones con los lobbies. ¿Qué se trata en esas reuniones que no se da cuenta? Y después, lo que tú estás pensando, viendo, es que todo lo que nos está ocurriendo a nosotros puede ser porque efectivamente hay unos lobbies que presionan tanto que les importa un rábano saltarse la ley con tal de conseguir sus objetivos, mientras a nosotros la agricultura española nos arruina.
Pepe, Nos hemos comido el tiempo.
Nos queda poco tiempo. Yo me van a permitir que diga una alta última información sobre las declaraciones.
Brevemente, por favor, por el tiempo.
Brevemente. Las declaraciones del señor Carles cuando habla de culpabilizar a las grandes superficies porque dice que pagan precios muy bajos al agricultor y que ellos sacan enormes beneficios.
Usted habla del secretario general de la Unión.
Sí, Carles Pérez. A ver, este señor todavía no se ha enterado de que los mercados se rigen. Es que se repiten las cosas si no, la gente no se entera. Se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Si tú, una gran superficie, a la que no puedes obligar ni fijar tú los precios que te dé la gana, la gran superficie lo que mira es que tiene una demanda, a lo mejor, sabe, un mercado, que eso es en Europa, puede haber alrededor de 500 millones de consumidores, pero la fruta que entra, una continua oferta que entra, una continua entrada masiva, rompe esa ley. Existe siempre una continua oferta y si no hay demanda, la ley no existe. Por lo tanto, cuando una gran superficie ve que si quiere recibir 50 camiones recibe 200, si quiere recibir 10 camiones recibe 40, si quiere recibir de fruta 200.000 kilos recibe 1.000.000 de kilos, ¿qué hace? Pues lo que hace es automáticamente bajar los precios, procurarse el beneficio y después de los poner al precio que les da la gana, mejor dicho, o que en combinación visual, digo combinación visual porque está más claro que el agua, que las grandes superficies, grandes supermercados, tienen gente que va visitando todos los precios de todos los supermercados y todos se ponen de acuerdo sin hablarse, y resulta que entonces, ¿tú qué me vas a decir? ¿Que ellos son culpables? Olvídese eso. Lo que son culpables aquí son los acuerdos de terceros países que nos están enviando fruta a mansalva continuamente de terceros países. Y este año se ha visto todavía más agravado con la entrada de fruta dirigida a Rusia, pero que por ocasión, o sea, por culpa del bloqueo
actual
internacional que se ha impuesto a Rusia, esta fruta, ¿dónde ha ido? A la Unión Europea. Y ahora aquí hay campos en Valencia sin poder vender, fruta que se pierde, fruta que se cae. Y todavía nos va a presentar un plan de estructura de agrarias, una ley de la cadena alimentaria. Vamos, por el amor de Dios, váyanse a casa todos. Váyanse a casa todos porque es lo mejor que pueden hacer.
Pepe Montagut, presidente de la Asociación Independiente de Agricultores de Nules, gracias por haber estado aquí.
Gracias a vosotros por daros voz.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Eutens ben provet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te llevas un pack de la Liga. Y si además contratas con nosotros, entras en el sorteo de camisetas del Villarreal Club de Fútbol. Solo en la tienda Orange de Carrefour.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión. If you want my love, you gotta do what it does. If you want this sweet like sugar, Gucci lips, you gotta give it up. I know you think I'm cool.
Ja tenim els altres. Marisa Saavedra, ella és diputada nacional per la província de Castelló d'Unides Podem. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Claro, tinc tantes coses que parlaré amb vostè, però és que dona la casualitat que cada vegada que posa el peu en esta casa n'hi ha un titular o altre, una notícia d'última hora i de més. Vol que sentim la declaració del ministre Bolaños d'este matí?
Molt bé.
Tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque... En España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. De tal manera que en este caso, que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa. En segundo lugar, se producen estos informes del centro...
Vale, sí, lo que estaba diciéndonos es... que realment ells ara sí tenen constància de que estan espiats. Perquè este matí, a les 7 del matí, ens entra una convocatòria urgent de que el ministre Bolaños volia fer una declaració. Jo m'ha quedat un poc bocabadà quan aquesta declaració se referia a que el govern denunciava que també s'havia espiat el telèfon de Pedro Sánchez i de Margarita Robles, la ministra de Defensa. N'hi ha gent que li ha semblat un poc a excusa de que com a, que no són ells i que ha sigut una cosa externa.
Bueno, així evidentment caldrà investigar molt. Estem davant d'una situació molt, molt greu. És un atemptat molt greu a la democràcia, el que n'hi hagi en espionatge és un espionatge polític, s'ha vist clarament que és en motivació política, el que sabia fins avui és que era a l'oposició o a l'àmbit independentista. En el passat tot el món recordarà que Podem i Unides Podem hem patit també espionatge, el que la mal nomenada policia patriòtica, no?, que inventava proves per a criminalitzar adversaris polítics del govern, del partit del govern, tot això en fons públics, en fi. Estem en una situació molt greu que nosaltres hem denunciat molt i, clar, cada informació que tenim és més greu que l'anterior. Uh-huh. En aquesta situació, ja ho vam parlar la setmana passada en el Congrés, també nosaltres, des de Unides Podem, vam demanar molta claredat, transparència i mesures molt contundents per part del govern. Independentment de la informació que ens ha hagut avui, el fet de que s'estiga espiant adversaris polítics d'un partit o que les clavegueres... A veure, sempre nosaltres diem és molt greu si fora, des de luego, si fora des del mateix ministeri o fora des del mateix govern, però si no ho és molt greu també que les cloacas de l'Estat, que és aquest estat profund que es diu, de forces... Pues bueno, que van per lliure, si van per lliure i estan investigant a representants polítics, a representants de la sobirania popular en el Congrés o al Consell de Ministres, en fi, estem sabent, probablement això és la punta de l'iceberg. I així, pues efectivament, el que està claríssim per les informacions que tenim és que hi ha un espionatge descontrolat. I bueno, així nosaltres insistim molt, mesures clares i contundents. Així tenen que assumir responsabilitats polítiques les persones, bueno, evidentment qui ho haguera propiciat, però qui ho ha deixat fer. I si s'està fent sense cap control per part de les cloacas estas de l'Estat que diem, així n'hi ha que prendre mesures polítiques i dimissions clares. Estem en una situació molt greu per a la democràcia.
Sí, clar, perquè Pedro Sánchez és el primer jefe de govern en exercici que reconeix haver estat espiat per este software israelí Pegasus. Perquè, clar, jo d'este matí me preguntava jo me feia una reflexió a mi mateixa, un president del govern que estiga en ple exercici del seu càrrec i que siga capaç de dir-lo públicament, perquè Emmanuel Macron també està investigat, perquè hi ha diversos, no només ha sigut ell. Clar, Esquerra Republicana de Catalunya, i és això, i automàticament ell diu que ell també, no sé, és cert el que vostè diu, lo de les cloques de l'Estat, però jo tinc la sensació que es començarà a eixir una bateria de noms a partir de avui. No sé, lo que
sí, probablement la sospita que tenim totes és això, que probablement és una punta de l'iceberg i anem sabent, i probablement pues, aquí tots els partits, tots els membres a lo millor del Consell de Ministres, però clar, cada informació que tenim fa és, que és, dona a entendre que és més greu la situació i que hi ha que prendre mesures clares més enllà de lo que fins ara estava plantejant el Partit Socialista, que era pues, que el senyor Gabilondo, que el defensor del pueblo, que investigara. Això són realment unes mesures que serien una broma, no? Si no estiguin parlant d'una cosa tan greu. Així fa falta una investigació claríssima, una neteja de les clavegueres de l'Estat, perquè tenim constància des de fa molts anys, des del govern de Rajoy, quan, en fi, van estar investigant-nos a nosaltres, així n'hi ha constància de coses molt greus per a la democràcia que s'han deixat córrer. Per un govern si altres, això se té que acabar. Tenen que haver mesures contundents i neteja, dimissions i, bueno, efectivament, depuració.
Uh-huh. Això va fer que Esquerra Republicana de Catalunya no recolzara aquesta votació d'aquestes mesures anticrisis que van votar dijous i que finalment van poder eixir gràcies a que Bildu va donar el seu vot a favor per a que pogueren eixir. Vostè creu que Esquerra Republicana de Catalunya ja sabia, bueno, d'alguna manera, o el que se pensa, que sí que eixirien i per això no va donar el vot positiu?
Pues probablement. Així ens trobem, va passar algo paregut en la reforma laboral. Ara, en aquestes mesures anticrisi, jo vull recordar a qui ens escolta que va ser una bateria de mesures importantíssimes per al nostre país, per a tota la població, per a molts sectors econòmics i molta gent que s'està veient afectada per la situació, les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna. I així hi havia mesures importantíssimes per a la gent que tenen que veure en la reducció de l'IVA de l'electricitat, per exemple, que se mantindria, si no haguera eixit, així se manté al 10% i si no, tornaria a ser el 21% l'IVA, que és inassumible avui en aquesta situació. Ajudes directes a sector com el transport o l'agricultura, diferents sectors afectats, la prohibició dels despidos a les empreses que reben ajudes, l'augment de l'ingrés mínim vital en un 15% per a les famílies que estan en una situació realment difícil en la pujada dels preus, o el control, per exemple, de les pujades de lloguer, això és molt important, per a que no pugen segons la inflació, l'IPC, i que se mantinga en un màxim, vamos, la pujada només que pot ser d'un 2%. És una mesura que no s'ha fet mai en aquest país de control de preus del lloguer. Uh-huh. Anem a veure, estem parlant de mesures importantíssimes per a aquest país i han eixit pels pèls, que se pot dir. I així ens trobem que partits, per una banda tenim Esquerra Republicana, que bueno, pues, ha prioritzat o ha posat per davant aquesta situació que parlaven abans, molt greu, de Pegasus, i que n'hi ha que pressionar al govern, però clar, tenim dubtes de que se tinga que pressionar negant el suport a unes mesures que són molt importants per a la gent, per a les coses de menjar, que es diu. I també tenim a la dreta. Jo voldria també posar el focus en la dreta, que està contínuament fent-se, bueno, ells estan fent-se els grans defensors dels sectors, dels agricultors, de les famílies vulnerables, no s'ho lleven de la boca, però mai donen suport a les mesures que des d'este govern i en molt de treball estem impulsant per a protecció de la gent. És absolutament incomprensible que el Partit Popular, que està tot el dia parlant, per exemple, de la baixada dels impostos i en particular dels impostos de la llum, ara resulta que no ha votat aquest decret perquè ells no donen ni aigua al govern. El seu plantejament és que com el govern pacta con filoetarras que diuen ells, i aquí s'ha donat el cas de que el Partit Popular, la dreta i Vox, no han donat suport a aquestes mesures tan importants per a la gent, i resulta que EH Bildu, un partit que ells diuen de filoetarras, han mostrat responsabilitat i han dit nosaltres estem molt crítics del govern, com no pot ser d'una altra manera, estem exigint mesures en Pegasus per a que s'investigui tot això, per anem a donar suport a aquestes mesures que són molt importants per a la gent. I ens trobem a la dreta, que no ha donat mai, s'omplir la boca de dir que apoya mucho a los sectores vulnerables i a l'agricultura, i resulta que aquestes mesures, tampoc l'ampliació dels CERTES, tampoc l'ingrés mínim vital i moltíssimes mesures que són bones per a la gent, i la gent treballadora i els autònoms i les pimes, pues no les donen, no les voten. No les voten perquè ells no tenen més intenció que tirar a baix el govern, no tenen més intenció. Ells estan, sí, en política per això,
per això. Per això li dia a lo d'Esquerra Republicana de Catalunya, tenia un posicionament, estava com enfadat, o no, en allò de que no reconeixien que era un delito, que no s'investigava prou lo de Pegasus, que,
sí, sí.
Però que sí, al final, jo pense que en aquestes reunions internes que n'hi havia, sabrien que, seria, que havia eixit la cosa endavant. Perquè, clar, ens jugava... Es joan molt si no s'haverà aprovat.
Sí, està ocorrent. Això va passar també abans d'un dia en la reforma laboral, que és una reforma...
Jo li pregunto, sí, sí, això a vostè, perquè vostè que està allí dins i veu, sí, sí, i té la sensació de lo que està passant dins de l'hemicicle, n'hi haurà moments en què se donarà compte que, bueno, que per més enfada que estigueu, al final sap que va a eixir.
Clar, però confien, moltes vegades va passar en la reforma laboral també, que van votar que no, confiant en que eixiria. Recorde que va eixir la reforma laboral per la equivocació d'un diputat del Partit Popular que va votar que no també a la reforma laboral. I estem parlant d'una reforma que està propiciant, sempre diem, no és tot el que voldríem, és un primer pas i tenim previstos més canvis normatius per a la, en la qüestió laboral, per millorar la situació dels treballadors. Però aquesta reforma era essencial i s'estan mostrant els fruits ara, jo crec que tot el món està escoltant, la reconversió, per exemple, que estaven de contractes temporals en contractes indefinits, indefinits, és espectacular en el nostre país. Això no havia ocorrit mai. S'està generant ocupació i s'està acabant en la temporalitat. Això és importantíssim. I va eixir per un vot equivocat. I ara pues, ha passat també per dos vots, va eixir. De manera que jo voldria fer una reflexió en el sentit d'una quinta de les responsabilitats. Podem entendre, des de l'Ego Esquerra Republicana té tot el, en fi, tota la legitimitat del món per estar crítica i enfadada en el Partit Socialista per la falta de la resposta no ha sigut contundent respecte al tema de Pegasus. I això nosaltres estem exigint-los i des del primer moment jo vull recordar el senyor Echenique va dir que aquí tenien que rodar cabezas. Estem parlant d'una situació molt seriosa que no se pot despatxar. Ah, en els pròxims mesos muntarem una... anem a fer una investigació, el senyor Gabilondo. ¿Vale? Són situacions greus, però jo voldria cridar a les forces polítiques de l'esquerra, que ahí tenim una, tot el bloc progressista, diríem, de suport a la investidura del senyor Sánchez, que estan donant suport a les mesures, que al final estan salvant la vida de la gent, i s'ha cridat la responsabilitat, però clar, jo tinc que dir també a la dreta que està justificant-se en que no he considerat des del minut 1, diuen que este és un govern il·legítim i no estan votant absolutament en contra de totes les mesures que són importantíssimes per al país, per als autònoms, per les pimes, per l'agricultura, que tant diuen defensar. I clar, en aquesta situació de bloqueig de la dreta, que no volen votar res que, que consideren ells, que donen suport al govern, i l'esquerra crítica en algunes situacions com aquestes, es trobem en mesures que, com tu dius, ahir al Congrés estaven unes hores abans de la votació absolutament nerviosos, perquè és que no sabien si anava a eixir. Ens trobem en una, també en un diputat més per la... Vull recordar que la senyora Meritxell Batet va llevar de manera absolutament injustificada l'escó al senyor Alberto Rodríguez, que era diputat nostre. Tenim un diputat menys en la majoria que necessitem per atraure aquestes mesures importants per al país. Caldria fer una reflexió per si estem treballant per millorar la vida de la gent o així cada un està en tacticismes polítics, perdó, tacticismes polítics.
Sí, és que com, quan s'aproven
les... No està mirant pel benestar de la població, no? Doncs
pues això és algo que ens, al final ens afecta a tots. Ahir se va celebrar l'1 de maig, diuen que desangelat.
Desangelat. Jo vaig estar sempre tots els anys, si no, no sé si hi ha hagut alguna situació d'enfermetat que m'he pogut anar tots els anys, vaig a la mobilització, siga el govern que estiga, el que estiga governant, diríem així. Nosaltres ahir vam estar allà a la manifestació des d'Unides Podem en la junta en les organitzacions sindicals, perquè l'1 de maig n'hi ha que estar al carrer sempre. Els canvis en quant a les condicions de treball i la conquesta de drets, i més en el nostre país, que portem anys de retallades, d'una reforma laboral infame del Partit Popular, d'una precarització terrible, sempre n'hi ha que estar allà al carrer i en les organitzacions donant suport i exigint millores per a la gent treballadora. En aquest cas també d'alguna manera celebraven o valorem, nosaltres no podem deixar de valorar, que en aquest govern, i així no ho diuen les organitzacions sindicals, en aquest govern, en aquesta ministra, Yolanda Díaz, han hagut avanços importants en la recuperació de drets, però bueno, sempre diem, no és suficient, tenim que fer més en el que queda de legislatura per avançar en drets laborals i tenim que estar ahí exigint-los al carrer i també a les institucions on estem treballant per això.
Per tant, vostè considera que la participació va ser òptima, no es va trobar diferències a altres anys que així?
Sí, bueno, hi havia menys participació, jo crec, que els anys anteriors.
Deguta?
Això són coses... Jo podria analitzar més, però de vegades parlem quan ens trobem allí que de pronte si és el dia de la madre, si cau en diumenge i si fa bon dia de platja, pues moltes vegades passen aquestes coses. Jo no ho sé. Si estem en un moment també, jo crec que potser estem en un temps de desmobilització. I en molts casos la qüestió de la desafecció de la política que està generant una ultradreta que està contínuament criticant el govern, és un govern legítim, els sindicats són il·legítims, estan contínuament llançant crítiques absolutament, a més, infundades i els bulos, etc. Tot això està generant, jo crec que tot el món ho veurà al seu voltant, no? Una espècie de desafecció de la política, de tots són iguals, i són missatges que afavoreixen a la ultradreta, afavoreixen que la gent no participe, que no es mobilitze, que no s'organitze la defensa dels seus drets, fins i tot que no vagi a votar. I això li interessa a l'ultradreta perquè es diuen no participeu en política, que ja nosaltres ens ocuparem de fer-la. I la gent ha de tindre clar, sobretot la gent treballadora, que si no se mobilitza, no s'organitza, no reivindica els seus drets, els drets se poden guanyar en un moment donat. Ara estem parlant d'un govern progressista, d'una ministra que està treballant molt en els agents socials per recuperar drets laborals, però els drets se perden en un canvi de govern, de pronte en una força política que torna, com el Partit Popular va fer, a fer tota una normativa a favor de les grans corporacions, dels empresaris i precaritzant. N'hi ha que estar al carrer exigint i organitzant-se i en el moviment sindical, en les organitzacions sindicals.
Marisa Saavedra, se'ns acaba el temps com sempre. Ai. De Unides Podem. No sé si li ha quedat algo que volguera dir, però jo crec que ho ha deixat prou clar, no?
Bueno, pues jo únicament dir que s'estem treballant molt, des de logo, en el govern, des de Unides Podem, per tal de forçar, en molts casos costa molt, jo vull recordar-lo, mesures que milloren la vida de la gent en aquesta situació de crisi. Tot el món sap que al principi se'ns deia que no se podia posar tope al preu de l'electricitat, no se pot augmentar l'ingrés mínim vital, no se pot, en fi, no se poden fer mil, no se podia subir el salari mínim perquè anava a enfonsar-se el país i tot això està costant molt, però estem aconseguint coses i nosaltres estem ahí a les institucions per millorar la vida de la gent i perquè la política realment servisca per això. I s'estan donant passos.
Servisca per a lo que està. Per a donar solucions.
Claro, és que la política pues, hauria de servir per això i no per al politiqueo, no? Però poquet a poquet anem avançant i conquerint drets i esperem que la legislatura dure perquè tenim moltes coses per davant per aconseguir.
Moltes gràcies, Marisa Saavedra, diputada nacional per Unides Podem de la província de Castelló. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès.
Special kind of woman. I'm loving what you got, but I'm hating what you're doing. Yeah, gotta understand that I'm looking for a man who can get up on a bike. Look, ma, no hands. You gotta just show me off. But you embarrassed if that's the case. I'm long gone. You gotta treat me like a trophy, put me on the shelf. Or call me something else. Hey, baby, don't call me.
Estás a la 92.2 FM.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MU graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MU, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Torna la gran cita gastronómica de Burriana amb la ruta de la tapa.
Fins al 29 de maig, pots assaborir les 16 propostes d'exquisit sabor borrianenc en diferents bars i restaurants de la ciutat. L'Ajuntament de Borrianet convida, per només 4 euros, a assaborir una tapa amb beguda en 16 establiments, decidir la tapa guanyadora i participar en el sorteig de molts bons regals en acabar la ruta. Viu la gastronomia més nostra, viu la borriana. Ajuntament de Borriana, fent camí recuperant la nostra ciutat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat Herarbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat Herarbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Des de 1988, Óptica Villarreal és tecnologia òptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Des de 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Estan nosaltres Javier Serralbo, ell és regidor d'Esports, i bé, parlamos d'aquest circuit de carreres populars, no?
Sí, bueno, avui hem presentat en roda de premsa algo que ja volíem tornar a presentar, no? En aquest renaixement, aquest reencontre, aquest recuperar, no? Les coses que ens ha llevat d'esta malaïda pandèmia, pues evidentment una cosa era que a més era necessària també, i és necessària per la salut. Saps que des del principi, des del 14 de març de fa 2 anys, que va començar la pandèmia, nosaltres vam intentar seguir també l'activitat física i esportiva, perquè s'ha demostrat també que era molt bona, no només pel cos, sinó també per la ment. El tindre la gent capacitat de caminar o córrer o tot, jo crec que per la salut mental també és fonamental, i bueno, esta pandèmia, si algo té, és que ha ensenyat algunes coses, no? I evidentment, este any passat vam voler ja començar a recuperar algunes carreres, però no vam poder per la situació que estava, però ara ja, gràcies a aquesta vacunació, gràcies a que lo que és la pandèmia, efectes de hospitalitzacions i efectes de morts, pues ja no és lo que ha sigut d'estos anys, pues recuperem aquest circuit de carreres populars, un circuit que per nosaltres és molt entranyable, no? Perquè, pues, perquè conjuga moltes coses. Conjuga la gent que fa esport, que són carreres de 5 quilòmetres, menys la del cercle submarí per parelles, que són 6, conjuga aquesta salut i conjuga també que són solidàries. Tota la gent que organitza les carreres junt amb l'Ajuntament de Vila-real, però al final els guanys són per ajudar els demés, en associacions que ajuden els demés, que són els que organitzen, i a més una part de lo que els corredors paguen per a inscriure's en la competició també va a efectes solidaris.
Com s'organitzen, quan seran, quantes
sí,
seran?
Te dic, seran 8 carreres en guany. Sempre han estat al voltant de 8 o 10 en guany, des del mes de maig fins al mes de desembre, que són 8 mesos, farem 8 carreres.
Una per mes.
Pràcticament una per mes, lo que passa que el mes d'agost no n'hi ha pel tema de la calor i farem 2 el mes de maig. Comencem ja este diumenge.
2 el mes de maig, claro.
Comencem este diumenge, dia 8, la quinta cursa popular del moviment Consolació. Uh-huh. El dia 28 de maig, el 5K de Asfit, nocturna, que està integrat també en el circuit de la Diputació, que fa la Diputació Provincial a efectes d'aquest circuit de carreres nocturnes. El 18 de juny, una cursa per parelles del Cèrtic Submarí. Saps qui s'apenya per a mi també?
Té un significat
especial.
Perquè
també estem per allí.
Claro.
Després, el 2 de juliol, la nocturna de la Creu Roja. El 10 de setembre, una per primera volta faran les Rosarieres, celebrant els 200 anys que no van poder fer. L'any 2020 ja estava planificat que era el centenari dels 200 anys, va voler fer-se, no s'ha pogut fer i ara recuperen ixa carrera, que és la primera volta que les Rosarieres fan ixa carrera en trens de circuit de carreres populars. El 23 d'octubre el 5K del Servei Municipal d'Esports, que primer volien fer-ho en abril, però fins que no han vist les condicions adequades per a poder fer-lo, l'han ficat també el 23 d'octubre. El 13 de novembre, algo que ja és quasi... són moltes ja les edicions d'aquesta cursa solidària dels Lluïssos, que fa molt de temps que els Lluïssos organitzen des de fa temps, i el 30 de desembre tanquem en la que organitza el Club de Triatló Vila-real, la Sant Silvestre, que és la que dona sempre l'acabament de les carreres. Al final són aquestes 8 carreres. Vull agrair a tots els 8 organitzadors, incloent el Servei Municipal d'Esports, que també és el que coordina totes les carreres i el que fa un gran esforç per a que això isca endavant, no? I com han dit en la roda de premsa, l'esport de salut, però també és el viure, el recuperar els carrers també per a les persones. Des d'ací també demanar disculpes a vegades a les coses, no? Quan fas algo sempre molestes algú, i evidentment ara vindran festes i molestarem alguns veïns, i també quan se fan carrers se molesten, però al final tenim que conviure tots, i evidentment també recuperar els carrers per a ciutadans també és bo, encara que siga en aquestes maneres. Hem fet també un circuit que molesta el menys possible a tots els ciutadans de Vila-real.
És una molt bona posada, treballant en marxa després de la pandèmia, el tornarà a aquesta normalitat que tots tenim ganes. Per cert, a vostè li han investigat algun... O sigui, a vostè té constància si alguna vegada li han punxat el telèfon?
Que jo tinga constància, no, però si tot és possible en esta vida, no ho sé.
No, li dic jo perquè es començaran a eixir noms en això del programa este de Pegasus, que perquè este matí, a les 7 del matí, ens deien que teníem una convocatòria urgent perquè seria el ministre Bolaños a parlar del que de algo que no s'ha filtrat en cap moment hasta les 9 aproximadament i 20, que ha dit que s'ha espiat el telèfon de Pedro Sánchez i de Margarita Robles.
Sí, bueno, està clar que les noves tecnologies són bones i roïns a la vegada. Ho han parlat moltes voltes, no? A vegades és fakes, que n'hi ha alguns a vegades per les xarxes, ben motivat. I, bueno, el que té de bo tindre aquesta globalització i estar connectats tots també fa que el que vol fer mal que puga fer-lo, en aquest cas, no? Jo, vamos, està clar que per motius de seguretat a vegades se fan algunes coses i que tenen que... El que passa és que tenen que anar sempre avalades per els jutges, no? Que la justícia, la Policia Nacional, punxa molts telèfons tots els dies. Però
sí,
punxa,
en aquest cas...
Però punxa algú que està cometent un delicte, sí, o que té la previsió de cometre un delicte. En quan se punxa per altres coses, pues evidentment el que fa és que no és el que es té que ser.
En aquest cas, el que ha dit el ministre ha sigut que per a ell són causes externes, és a dir, no és algo que ells tenien, o que almenys ells tenien constància, i que aquesta investigació anirà traient més noms conforme vagin ells enterant-se.
Sí, perquè al final si algú no fa les coses bé, evidentment utilitza alguna ferramenta que està feta, dic, per ajudar a que els delictes no se produïsquen, i l'utilitzen per altres coses, no? I hem tingut casos de xantatges de gent, hem tingut casos també d'escoltar per a tindre informació, que com diu la gent, la informació és poder, i en aquest poder algú ha jugat en això, no? En aquest cas hem viscut també moviments quan les eleccions americanes de que Rússia també tenia els bots que ficava, estos bots, no de bots de V baixa, sinó bots de gent en internet per a col·lapsar les xarxes o per a dir que se votarà un partit o un altre, no? Evidentment això jo crec que és, no té que passar, i evidentment el que demanarà el govern, i jo també si demano, és arribar fins a les últimes conseqüències i depurar a qui tinga que depurar, no? Perquè també ha provocat, aquesta setmana passada havia provocat també un poc d'això, però el tema de que s'està investigant la gent dels partits catalans. Jo crec que al final això no beneficia a ningú, el fer el que se puga tindre la informació d'aixes maneres.
En aquest cas hi ha iniciat moltes declaracions de diferents àmbits de la política. En Esquerra Republicana de Catalunya deien que ara sí que li donen importància i que sí que se posen les piles per a poder investigar què és el que ha passat.
Jo crec que se les han ficat des del principi al govern. I ja, de fet, el ministre Bolaños ja va estar la setmana passada en Catalunya en la presidenta, la representant del govern de Catalunya per a dir les explicacions i per a donar les explicacions. Margarita Robles havia demanat compareixer en el Congrés per a donar explicacions, no? El Partit Popular s'apunta a un bombardeo sempre, no?
Sí, el Partit Popular diu que tot el seu recolzament a Sánchez per lo de Pegasus, però que desconfia de les explicacions que ha donat el govern.
Partit Popular, el que està demostrant els últims temps, això sí que me dol especialment, perquè és un partit que tindria que ajudar a la governabilitat d'Espanya, és un partit que ha governat també. Crec que les decisions que està prenent, pareixia que el senyor Feijó anava a canviar això, i en vez de canviar-ho, pues està fent més de lo mateix, no? La setmana passada vam viure un episodi, crec que la gent, jo no sé si s'ha donat prou compte, però que és molt, molt greu, que vinguin una rebaixa de diners, un partit que està demanant rebaixa d'impostos, que se faci alguna cosa en el tema de la llum, en el tema del gas, quan ve la votació, quan se té que mullar,
sí, això està...
resulta que vota en contra.
Estàvem parlant...
Acusa els demés de combinar-se, però vota igual que Esquerra Republicana de Catalunya i que Vox. Això que diuen a vegades que és un poc infantil, no? És que si este vota en este és que és igual que este. És que és por infantil, perquè al final l'aritmètica parlamentària és la que és i no n'hi ha majories absolutes, perquè la gent vol aixina.
En la diputada nacional, en Marisa Saavedra, que acaba d'eixir d'ací, li hem preguntat per ese vot, si en tenia ese vot d'Esquerra Republicana de Catalunya, de la negativa a que es queren estos...
Tu me coneixes fa temps ací i soc partidari de no mesclar les coses, no? Si estem parlant de la llum, del gas i tot, mesclar altres qüestions. Quan a més s'està veient que no és un atac del govern d'Espanya a ningú de Catalunya, sinó que és un efecte que està afectant a tots, no? Evidentment el Partit Popular el que té que fer és sumar-se a això. I Esquerra Republicana farà el que farà, però me pareix molt més greu el tema del Partit Popular, perquè és, com dic, és un partit de govern, no? I que té que demostrar. Ja va votar en contra dels fons europeus, va votar en contra de les qüestions. Quan hi ha coses importants, perquè s'ha aprovat mesures per ajudar els agricultors, que tant que se queixen, no, és que no ajuden. Quan hi ha mesures la setmana passada que se fiquen d'acord a tot el món, n'hi ha tres partits que no se fiquen d'acord. Esquerra Republicana, Vox i el Partit Popular. Pues també tindrà que donar explicacions, no tindrà que ficar la càrrega que vota que no, perquè Bildu vota també, no? Bildu farà el que voldrà i cada un farà el que voldrà en la seva vida. Però el Partit Popular té que dir, si hi ha una votació per ajudar als ciutadans d'Espanya, si l'ajuda o no l'ajuda. I la setmana passada va tornar a anar en contra de tot, al no per el no. Quan no governen és el no per el no. I quan governen, tots els altres tenim que anar darrere d'ells.
El síndic del Partit Socialista, les Corts Valencianes, ha decidit deixar el seu càrrec. Ja l'han cridat per fer-li una oferta?
Una oferta per què?
A vostè.
Per què? No, el síndic, jo no puc ser síndic de les Corts Valencianes. Sabina, a lo millor sí que pot. Sabina era vicesíndica de...
No, li dic jo perquè per allò de que ara se postulen, o sigui, se postulen no, se barallen molts noms, jo com el tenia així a vostè, doncs l'he dit.
No, això decidirà el grup de les Corts, evidentment no, ahir ja no me toca. Bueno, Manolo Mata el conec, és una persona molt íntegra.
Almenys en esta legislatura, veurem si després...
Del tema Manolo Mata és una persona molt íntegra, va dir en el seu moment que la seva professió també serà abogat i té un compromís en Issa... en ese tema de ser abogat i si tenia que decidir seria abogat per a no mesclar les temes, no? Perquè no se malinterprete i per a no fer mal ni als seus, als que té que defendre ni fer mal tampoc al Partit Socialista perquè és un home molt de partit.
En este cas, este matí estava la consellera de Salut Universal, Ana Barceló, i dien que si ella seria una de les persones que agarraria este càrrec. Ella diu que està a lo que li demane el president de la Generalitat.
Ahir el president Ximo Puig i, com dic, el grup parlamentari de les Corts, que és qui decidís al final qui és el síndic de cada partit, pues, són els que tenen que decidir i crec que ho faran bé. Jo crec que en la Comunitat Valenciana estem governant, crec que en prou de seny, Això està reconeixent també, bé, la figura de Ximo Puig, crec que està tenint molt de seny a l'hora de governar en tots els entrebancs, i tenim que poder en compte el que estem governant, no? Perquè també seria el govern d'Espanya, és que està viscut 2 anys de pandèmia, ara una guerra incruenta de Putin sobre Ucrània, els preus disparats, bueno, i les coses ixen per poc, però ixen també en el Parlament, perquè al final els governs tenen que governar, no? Igual que en la Generalitat Valenciana.
Mire, jo és que, per lo que diuen, jo ho tinc que trasladar directament conforme m'ho pregunten, és perquè Manolo Mata com a abogat ara tindrà molta feina. Recordem que este matí ja s'assenten en ese lluit del cas Imelsa, on pues igual els abogats tenen molta feina, no?
No, que dic, que ja tinc que decidir entre una cosa o l'altra, evidentment podia mesclar-se les coses, i antes de que se mesclen ella ha preferit donar un pas i bueno, deixar el tema de les Corts Valencianes i dedicar-se a la seva professió d'abogat, que és el que va fer ara per a no tindre entrebancs ahir, no?
Vostè sap que Pedro Sánchez el dijous estarà així? Bueno, así. Bueno, así no.
Así en la Ràdio Vila-real.
Estarà en Sagunt. Bueno, ojalá. Jo estaria encantadíssima, eh?
Ja ho sé.
Jo sé que vostè en el Partit Socialista té molt de poder i a una mala
no
el farà passar per Vila-real.
No tant de poder, no. No.
En la presentació de la gigafactoria de la Volkswagen a Sagunt.
Sí. Hombre, jo crec que és una bona notícia per a la Comunitat Valenciana, no? Evidentment, si estiguessin les comarques de Castelló, pues encara seria millor per a la nostra zona, però que vinga i ser macroempresa, no? A fer ahí algo que jo crec que és el futur d'ara, no? De fer coses per a energies renovables, jo crec que és molt important, no? I evidentment la Comunitat Valenciana van viure uns anys, jo crec que de negror, de que desapareixien així les empreses, desapareixien els bancs. Vull recordar que ens van quedar sense els bancs valencians, ni la Caixa, ni Bancaixa Estat, ni la Caixa Ros de València, ni la Caixa Ros de Castelló, ni la CAM, ninguna. I la que tenim ara és perquè va eixir de Catalunya i l'han recuperat així, que ara és CaixaBank, que està recuperada així en un govern, en el govern este del Botànic, que està presidit per Ximo Puig, no? Per això dic jo que hem viscut èpoques que se tirava la gent, que s'agarraven els diners i se ficaven en terres mítiques, en ciutats de les artes i les ciències, en no desenvolupar algo que era pel futur, que era, pues, eixa bombolla immobiliària de crear megaestructures que després s'ha vist que no eren rentables, i és diferència d'apostar per la innovació. Crec que Vila-real, en este cas, tenim també a José Benlló com a impulsor del tema, tots els temes d'innovació, que en eixa xarxa de la red d'impulso que també hem presidit. Crec que això també Ximo Puig ho sap, per això així es fan moltes coses, i també jo crec que és el futur, no? El tindre possibilitat d'invertir en el que és la innovació, en les noves tecnologies. Així tenim empreses en la nostra ciutat que són capdavanteres d'això. No n'hi ha que veure alguna factoria de Vila-real, d'alguna empresa de Vila-real, qualsevol de que vagi, que està molt a l'avantguarda de totes aquestes noves tecnologies, i evidentment tindre una altra més en Sagunt, que també té un parc tecnològic prou important, també serà bo, no? En aquestes coses de futur que t'agrada, en aquesta millora també del que a millor pot ajudar a aquesta millora del corredor mediterrani, per a les exportacions nostres d'ací, i recuperar una cosa, no? Tenim la mala sort que quan ja havíem iniciat la pandèmia, quan pareixia que tot tirava endavant, pues ha vingut el preu del gas i de la llum i mos ha fastidiat un poc les nostres empreses. I esperem
baixat...
que passi ja el tema de la guerra. Crec que s'han pres unes bones mesures, que no ha sigut recolzades per el Partit Popular en aquest cas. I s'ha demanat a Europa també que Espanya i Portugal estigueren fora, i va ajudar a que baixi també ara això. L'IPC, que estava disparat al 10 i pico, quasi al 10, ja ha baixat al 8 i algo, i fa una previsió per final d'any de baixar per baix del 3. I tot això jo crec que té que fer-se en treball i en ficar empreses que miren el futur i que no siguen pan pa hoy i hambre para mañana.
Sí, en este cas sabíem que el president de la Generalitat, Ximo Puig, no estaria a la sessió de control perquè estaria a la inauguració, però clar, que vinguera el president del govern a la inauguració ens ha sorprès gratament i ens apunta de lo encarnissada que serà aquesta lluita de la Comunitat Valenciana entre els dos partits majoritaris d'Espanya.
Bueno, la Comunitat Valenciana sempre ha segut també un punt, no?, de governar, s'han governat alternativament, però crec que els socialistes han demostrat que quan han governat així ha crescut la Comunitat Valenciana, no? I crec que això ho tenen que valorar també ciutadans, no? Des dels temps de Joan Lerma, que va ser qui va fer la llei d'ús del valencià, però a part d'això va desenvolupar tota el que és aquesta nova Comunitat Valenciana, té que tenir en compte que els governs de Joan Lerma van ser molts impulsors, els governs de Ximo Puig estan sent impulsor, i els governs del senyor Zaplana, que acaba d'on acabat en la presó, el senyor Olivas, que acaba d'on acabat en el Bancaixa, i tot el que va fer en aquest moment en la Unió en el senyor Rato, el senyor Camps, que apareix que traga pit i tot i vol presentar-se inclús a l'alcaldia de València, pues tots saben el que va fer aquesta comunitat, que bueno, així tenim un exemple, no? Així va vindre a inaugurar el 2011 un CTD que tenia que valdre 20 milions i ha costat 34, mm-hmm. i encara estem pagant-lo, encara estem reformant-lo.
I per això li diria jo.
I al final que... pues se demostra que
no sé,
El Partit Popular, quan ha governat aquesta comunitat, la ha agarrat els diners i se s'ha gastat en altres coses, i algú pel mig, n'hi ha molts casos per a demostrar això, i crec que el Partit Socialista ara xuna en compromís i en Podem en algunes qüestions, el govern del Botànic i renovat, jo crec que ha demostrat que han treballat per les persones. Així està venint a les nostres comarques, a la nostra ciutat en concret, més diners per a la dependència, més diners per a serveis socials, més diners per a l'educació, els llibres no se paguen... No, n'hi ha una sèrie de qüestions que crec que quan un se fica a analitzar la realitat de les coses, el que fa un fa un altre, crec que no n'hi ha color, no? Però, en fi, jo crec que...
Com a regidor d'esports, este dimarts pletòric, no? Remuntava.
Sí, jo crec que remuntarem.
Sí,
estic convençut.
Claríssim. I també com tenim a les xiques del Villarreal Club de Futbol, a les femenines, que se consoliden en primera divisió.
Jo crec que ahir van haver bones notícies, no? Perquè està ahí, també tenim algun cas, no? Com el cadet de l'Andiamo, que ha pujat de categoria, del taekwondo, que també van enviar, que havien guanyat medalles per a la nostra ciutat. Tenim una activitat esportiva en Villarreal i, evidentment, que el Villarreal femení, després de l'esforç que va fer en pujar a la primera divisió, s'haiga consolidat, crec que és una gran notícia. Crec que a partir d'ara també se podrà consolidar més en primera divisió i estarà al nivell, no? I s'alliga Iberdrola, que també està impulsant i que està tenint. Vam veure... en viure un rècord d'espectadors en un partit de la Champions femenina, no? Que el nou Camp ple. Crec que això té que anar a més i que s'ha igualtat a l'esport, que l'altre dia en el plenari se referia i va haver una moció que vam recolzar de tot el que estem fent, pues encara siga més a altres nivells, no? Que així en Villarreal s'està fent molt, pues jo crec que és també molt important. I demà, pues bueno, en eixa confiança en el nostre equip, que bueno, ara dimarà Javi Mata i suposa que te donarà...
No, jo es parlo a Urimboca, no?
Però sí que jo, pues, i també ho sap, no? Que vam estar també en Liverpool, vam estar en Múnich, vam estar en camp de la Juventus, i en eixa confiança que el nostre equip puga fer eixa remuntada. És complicadíssima, perquè és complicat i ningú va enganyar-se, però evidentment si nosaltres juguem el nostre partit, l'afició nostra jo crec que així també va impulsar molt. I jo m'he donat compte d'aquest últim any que aquesta consecució de l'Europa League activa més gent jove encara. Ho vam viure en els desplaçaments, aquesta animació ha estat, i que en un camp que com el Liverpool en lo que anima, que també se notara que estàvem allí, jo crec que va ser molt important, no? I això pues, és difícil d'aconseguir, no? 3.000 persones viatjant. Dona compte un dato. El dia anterior va jugar el Madrid en Manchester. Van tornar 1.200 entrades. De 2.000 entrades se van quedar 800 de Madrid, que té 3 milions de persones en Manchester. Nosaltres, que tenim 51.000, més l'entorn, més tota la gestió, vam anar 3.000 persones allà. Crec que aquesta il·lusió de tot un poble que diu l'himne, crec que demà té que demostrar-se i anem a per això, no? A animar a la gent. I, bueno, en això estem. Jo parlava de més algú avui de gent que estem anant tota la vida, no? Jo me'n recordo una foto que tinc en Forment, que era un jugador de l'època del 70 en Villarreal, que ja tinc una foto en ell. La gent que ha anat tota la vida al Madrigal, entonces, i ara està a la Ceràmica, crec que això encara ho vivim en una emoció molt, molt gran, no? I mos en recordem gent que no pot viure-ho i, bueno, a això també la dediquem.
Hombre... Bueno, cal dir que a Sor Ràdio no se veu, però para de parlar, perquè ara sí està emocionat. Javier Sorrao, moltes gràcies per haver estat.
Gràcies a vosaltres.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La libertad parece demasiado. Hagamos un nudito al corazón. Me había casi licenciado en la belleza que...
Pues en esta emoció que ens ha deixat el regidor d'esports, Javier Serralbo, que ens ha deixat un poc aixina el cor mollet, perquè s'ha recordat aquelles persones que no poden gaudir d'este Villarreal Club de Futbol i dels bons moments que mos, fa passar, perquè inclús quan perd també disfrutem. Fins demà.
Los sueños a las botas de correr. Yo hablaba de los símbolos sagrados y tú querías desaparecer. A lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte. Amor que muerde y mata, así es como las ratas nuestro amor.
A la